Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tots arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, us parlo molt de gust i molt pendent de moltes coses. Molt pendent de com continua la situació a Badalona i el perquè de les solucions. Però avui, segurament, tota l'atenció ho porten dues coses. La que ja teníem a sobre, que era la sequera, de la que en parlarem, i també les protestes dels pagesos. La pagesia que s'ha posat en marxa des d'ahir. Dos jornades de mobilitzacions que avui converteixen, avui tenen la conversió a Barcelona, en aquest cas, on seran rebuts pel president Pere Aragonès. És a dir, que avui, si voleu entrar a sortir de Barcelona, si voleu, ja sabeu que hi ha un problema de col·lapse de trànsit durant les pròximes hores. Així que millor transport públic per entrar i sortir, vagi com vagi, millor transport públic i avui oblidar-se una mica del cotxe. Avui sí, avui aquestes protestes col·lapsaran el trànsit a la capital catalana. Així que molta atenció, en parlarem del tema també. Perquè ens expliquin la situació. Perquè ens expliquin la situació. I no ens hem d'estranyar de tot això. Perquè, de debò, és una qüestió d'explotar. Ens hem d'enfadar perquè en el seu moment van explotar les infermeres i els tècnics sanitaris? No, perquè explicaven una qüestió que tenien tota la raó del món. Ens hem d'enfadar perquè els pagesos estan bloquejant carreteres. Molesta, evidentment, els usuaris, però és una evidència que s'ha de fer alguna cosa. És una evidència que s'ha de posar en marxa i s'ha de pensar en com ho fem, això. I sabeu que a vegades no hem de pensar o no som conscients de que no som perfectes, en qüestió de construcció de lleis, en qüestió de construcció de pensaments. I dona la sensació que fins que no es posa la carn a la graella d'aquesta manera, no et fan cas. Les administracions no et fan cas. Posen unes lleis, allà a sobre, posen unes normatives, per exemple, aquesta de transició ecològica. I la pregunta és, amb qui han consultat tot això? Quan fan aquest tipus de situacions, com la famosa llei del sí és sí, que al final doncs, va tenir els seus problemes per tots coneguts, amb qui consulten? Amb qui parlen? És a dir, és la seva feina. La seva feina és intentar fer les coses bé. Però amb qui parlen? Pues no ho sé. Perquè les coses no acabin de ser amb qui parlen. Segurament hi ha una comissió d'experts fantàstics que t'ho explica tot i diu, mira, això va així, ho farem allà. Clar, una cosa, i ho sabem tots els que mínimament fent un plan, encara que sigui un plan pel cap de setmana, sabem que és una cosa és el que penses i una altra cosa és el que surt. Habitualment, igual s'assembla el que has pensat en un principi. Doncs, perdoneu-me la comparació, a grans trets és això. Han parlat amb els agricultors, han parlat amb pescadors, que seran els següents, han parlat amb tota aquesta gent de com es fa i de quines facilitats i què necessita i quin temps es necessita per adaptar. No, i al final peta tot, és el que hi ha. Després venen els imprevistos i tenim el que tenim. Parlem d'això i parlem també de malbaratament alimentari, que és una de les altres qüestions que va també molt, molt de la mà. Benvinguts darrere a COPE Catalunya i Andorra. Si us he de parlar del temps, us dic que aquesta tarda doncs, tindrem un cel d'aquells de sol, núvols. Ja comença a treure el nas aquesta borrasca que se'ns tira a sobre. Una borrasca atlàntica, amb nom magnífic, que deixarà pluges abundants, encara que no sé si a Catalunya. Tot això esperem que arribi de cara a divendres. És a dir, que del temps de demà també passo d'explicar res perquè és 3:15 del mateix i no vull avorrir. Me'n vaig a la teca i la teca comença dijous vespre nit. Dijous vespre nit és quan comença la teca. En principi, De cara a dijous vespre nit, matí de divendres, esperem pluges pràcticament generalitzades a tot Catalunya i neu. I neu. També esperem neu a la Cerdanya, a l'Alta Ribagorça, per tota aquesta zona. Sembla que, en principi, l'Empordà, l'Alt Empordà, la Garrotxa, la Selva... Parlem del Baix, del Barcelonès, pel matí encara no es veurà directament afectat. I sembla que aquestes pluges no arribaran a aquesta zona. Sembla que almenys no serà amb una presència clara. Tal i com estàvem previst, tal i com ho explicàvem, perquè això ho portem parlant des de fa temps, sembla que la cosa no serà tan abundant com en principi es deia. És a dir, això no es traurà de pobres. Ja divendres per la tarda, les pluges afluixaran, es mantindran. Però la part més potent la tindrem dijous vespre nit, matí de divendres, i no serà a tot Catalunya. No serà a Catalunya. Una franja del litoral nord i comarques de Girona, doncs aquesta pluja no arribarà. Però benvinguda sigui, encara que sigui una gota, benvinguda sigui. I aquesta sembla que serà la tònica. Va, us explicaré també. També tindrem un dia assolellat, en tot cas, i ja per la tarda, vespre de demà dijous és quan començarà a treure el nas aquesta borrasca atlàntica que vindrà no tan potent com arribarà al centre d'Espanya. Aquí ens arribarà ja molt desgastat. D'aquí fins que no tinguem una dana d'aquestes mediterrànies, no sé si podrem fer alguna cosa conforme a la sequera, eh? I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs la tracturada que converses cap a Barcelona suposo que complica la situació del trànsit. Preguntem al Servei Català de Trànsit, Roger Serra. Bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia, moltes gràcies. Doncs efectivament tenim aquestes marxes lentes que circulen per diversos punts d'aquesta xarxa viària que provoquen retencions, evidentment, per allà on passen. A veure, venim des de Lleida cap a Barcelona, autovia A2, ara molt lenta amb aturades entre Òdena i el Bruc. Ara som en aquesta zona del Bruc, arribant a Collbató, per tant, la cua arriba gairebé des d'Òdena, no hi arriba, però li falta poquet. Per tant, aquest tram de l'autovia A2, la veritat és que el trobareu força carregat. Venim des de Tarragona cap a Barcelona. Els vehicles que fan la marxa lenta són a l'AP7, al tram de Vilafranca. Són en un dels carrils, aquí se circula una mica millor, però s'alenteix la marxa a AP7 Vilafranca, direcció Barcelona. En baixa una altra per la C16, en el tram que ja és autopista. Aquí hi ha retencions ara entre Vacarisses i Viladecavalls. Aquest tram és per on circula aquesta marxa lenta i és on hi trobareu retencions. També en baixa una per la C17. Ara és entre Aiguafreda i el Figaró. Tot aquest tram també amb aturades direcció Barcelona. I la que baixa de Girona és a l'autopista AP7, entre Sant Celoni i la zona de Llinars. Aquest tram és el que presenta aturades, 6-7 quilòmetres ben bons, autopista AP7, direcció Barcelona. També hi ha molts problemes per entrar cap a Catalunya. Durant moltes hores es va tallar de la sortida de la Jonquera, de l'autopista AP7, direcció sud, sentit Barcelona, diguem-ne. La cua ha arribat a la frontera i ha traspassat la zona per Tús. Per tant, parlem de més de 10-12 quilòmetres per entrar cap a Catalunya, aquesta cua important. Tot i així, com et deia, l'autopista AP7 de la Jonquera ja la tenim oberta a la circulació. Per tant, aquestes marxes lentes que s'acosten cap a Barcelona, quan més s'hi acostin, segurament més problemes de trànsit tindrem.
Roger, moltes gràcies.
Igualment a vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al camp esclata, els pagesos catalans, com els de mitja Europa, estan en peu de guerra, per protestar contra la situació. En aquest cas, l'excessiva burocràcia i els plans d'adaptació ecològics. En aquest cas, avui, els pagesos converseixen a Barcelona. En Roger ens explicava la situació del trànsit. Està previst que entrin per la Meridiana, continuaran pel carrer Aragó, Passeig de Gràcia, Gran Via, i s'estacionaran els tractors a Gran Via davant del Departament d'Acció Climàtica. Aquesta seria una de les primeres, el que està projectat. Després hi haurà una marxa a peu fins al Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, passant per la delegació del govern estatal al carrer Mallorca i per la seu de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, que està al Passeig de Gràcia. Després els representants, això és la previsió, seran rebuts al Palau de la Generalitat, està per aquí que sigui sobre les 4 de la tarda, pel president Pere Aragonès. Bé, després és tot al revés. Tornant a peu cap als tractors i trajecte de retorn. És a dir, que avui tenim un col·lapse viari força interessant. Però recordem què es demana i cap a on anem i quina és la situació. Parlem amb l'Oriol Rovira, que és coordinador comarcal d'Osona, d'Unió de Pagesos, sobre la situació d'avui. Oriol, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
En aquest cas, per fer 5 cèntims, Oriol, què s'està demanant en aquest cas? Fent 5 cèntims per les persones que estiguin despistades ara mateix.
Doncs, bueno, tenim moltes demandes, entre elles, doncs, potser la més important seria la burocràcia. Tenim un accés molt elevat de burocràcia i creiem que això s'ha d'agilitzar d'alguna manera des del Departament, des del Ministeri i també des de la Unió Europea. Per l'altra banda, també tenim una PAC molt restrictiva, la qual no ens permet cultivar cultius de forma adequada, o per dir-ho d'alguna manera més entenedora, és que entren productes de fora de la Unió Europea que competeixen deslleialment amb els nostres productes. Llavors, bueno, hem de posar una mica això sobre la taula de l'agenda política perquè se'ns escolti i es valori. També, sí, sobre la fauna salvatge, tenim molts problemes amb la fauna salvatge, necessitem una gestió bona. Amb els caçadors fan una molt bona feina, però segurament en molts casos no suficient.
Clar, aquest seria... És un què? I què més, Oriol, no m'anaves a dir?
No, que això, que al final que a vegades diem els caçadors que hi ha llocs que no funcionen, però la realitat és que sí que funcionen, que molts llocs funcionen. El problema és que no només amb els caçadors podem controlar aquestes plagues que tenim avui en dia, que depenent de la zona de Catalunya poden ser conills, d'altres poden ser cabirols, d'altres poden ser porcs, però sí que en general és tota la fauna salvatge.
Clar, això és una situació que s'ha anat agreujant any rere any i ara ha arribat el moment d'esclatar. Fins quan penseu tenir les mobilitzacions en marxa? Perquè sembla que Brussel·les està almenys obrint la mà.
Sí, bueno, Brussel·les està traient algunes notícies que semblen que poden ser favorables o que no tan restrictives pel que fa al sector primari, però amb això no en tenim prou. Ha d'haver-hi un compromís ferm i que sigui real. Llavors, a partir d'aquí, avui suposo que anirem a Barcelona, tornarem a pujar i per aquesta setmana ja ho deixarem fet. Però sí que la setmana que ve, el dia 13, es tornarà a sortir a Barcelona i al Port de Tarragona, si tot va bé.
D'acord. Clar, parlàvem de Brussel·les, com, diguem-ne, el gran què, no?, que controla les principals normatives agrícoles i ramaderes de la Unió Europea, però des de Catalunya què es pot fer? El govern català i el govern central, el govern espanyol, què poden fer pels ramaders i pels agricultors?
Bueno, al final totes les lleis són interpretatives. Llavors, depèn de com interpretis aquesta llei, o pot ser més suau o més restrictiva, per dir-ho d'alguna manera. Aquí a Catalunya sempre creiem que... Sempre dic, em sembla que siguin més papistes que el papa. A la Catalunya central perquè no tenim tant coneixement, però a les terres de Lleida hi ha molta diferència, tan sols d'una part de la part de Catalunya de la part d'Aragó, i pengem des del mateix ministeri. Llavors, que és, jo penso, la forma que s'interpreten aquestes lleis o les mesures que s'haurien d'implementar.
Doncs, senyor Oriol Rovira, coordinador comarcal d'Osona d'Unió de Pagesos, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
I aquesta és la situació, bàsicament. Recordeu que avui no és un gran dia per agafar cotxe. Si ho podeu evitar, sempre és ideal, no? Però avui menys que mai. Amb aquestes protestes que acabaran, però la setmana que ve tornaran als ports de Barcelona i Tarragona, segons ens estava explicant l'Oriol, el coordinador comarcal d'Osona d'Unió de Pagesos. De seguida parlarem de malbaratament alimentari i de la lluita que hi ha contra el malbaratament alimentari. De fet, hi ha una relació entre tots els temes, entre la producció agrícola i el malbaratament alimentari i la lluita, sobretot, que cada cop és més, hi ha més sensibilitat per lluitar contra aquest malbaratament alimentari. De seguida en parlarem de com ho aprofitem. Parlarem d'aplicacions com Too Good To Go, que són tecnologies, ha, per exemple, hi ha d'altres aplicacions que es posen en marxa per ajudar els establiments a lluitar contra aquest malbaratament alimentari. De seguida en parlem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans anem cap al Centre Mèdic Estètic Star Bene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Me alegra de oírte, como siempre, doctora. Oye, hay una cuestión que hoy me gustaría tocar, y te lo voy a preguntar, creo que alguna de ellas la hemos hablado, pero es que es realmente muy importante, es la pérdida de peso y la cirugía, es decir, cuando una persona, para perder peso, recurre a la cirugía, que ya estamos hablando de algo muy extremo ya.
Bueno, debería ser así, pero tristemente no lo es decir, cada vez más con un número de kilos, de 10, 12 kilos, se piensa en una opción quirúrgica. Las opciones quirúrgicas pueden ser de dos tipos, reversible o irreversible. ¿La reversible cuál es? La de quita y pon, para entendernos, lo que normalmente se conoce el balón gástrico, ¿no? Es decir, me pongo el balón, me lo tengo puesto un tiempo, me genera una pérdida de peso y me lo quito, ¿vale? Eso sería reversible, porque lo puedo poner y lo puedo quitar también. Luego hay otro tipo de cirugía que es la irreversible, ¿vale? Que son técnicas fundamentalmente la reducción gastrointestinal, el bypass gastrointestinal, es decir, técnicas donde lo que se le hace a nuestro cuerpo, para que lo entendamos así, ya no se puede volver atrás, sino que se queda en definitiva. ¿Qué le pasa a estas dos técnicas, las reversibles y las reversibles, que generan una pérdida de peso? Eso es indiscutible, ¿no? Pero en ninguna de las dos técnicas, ni porque se utilice la forma reversible ni la irreversible, se van a tratar las causas. Es decir, no se tratan las causas, y si no se tratan las causas, ¿qué va a haber de consecuencia? Pues que normalmente, y como porcentaje promedio, ¿no?, en las diferentes técnicas, el 50% de las personas, es decir, una de cada dos personas que acuden a esas técnicas, van a tener una recuperación total del peso, ¿vale? Eso ya nos pone, nos da idea de hasta qué punto, bueno, pues merece la pena que lo haga, porque además todas ellas, y no quiero olvidarme de esto, se tienen que unir a un cambio en la forma de alimentación, porque si no hay un cambio en la forma de alimentación se vuelve a recuperar el peso, ¿vale? Pero además, ¿qué pasa? Aparte de esa recuperación del peso inicial, que sobre todo aquellas técnicas irreversibles generan problemas de mala absorción, ¿vale? Es decir, no se absorben determinados nutrientes, con lo cual los pacientes plantean a lo largo del resto de su vida déficit que tienen que tomar con suplementos alimentarios. Y además, a consecuencia de esa cirugía irreversible y de esas grandes pérdidas de peso que se hacen sin soporte localizado, se provocan grandes descolgamientos del tejido que hacen que luego el paciente se sienta mal con su propia estética, con su propio físico, y a veces pues, una de las razones por las que vuelven a comer es por eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para ayudar a una persona a la pérdida de peso? Primero esto, ayudar, es decir, crear una estrategia. Hay que ayudar al paciente a hacer cambios de estilo de vida y cambios de pautas alimentarias. Y hay una cosa importantísima que nosotros estamos haciendo ahora, Cruz, y nos está yendo muy bien, y es ayudar al paciente a que cambie su actitud de obeso. Es decir, el paciente piensa que está condenado a sufrir la obesidad y entonces como que siempre tira para recuperar el peso. Nosotros lo estamos trabajando con coaching, lo estamos trabajando con mindfulness. Y luego añadir una cosita que estamos haciendo también desde hace unos meses, que aparte de que a nosotros nos preocupa la pérdida de peso del paciente, nos preocupa su salud, en todos los pacientes estamos haciendo valoraciones de prevención de enfermedades neurodegenerativas y de estrés crónico, porque hemos visto que estas dos circunstancias están muy relacionadas con los cuadros de sobrepeso y obesidad, y al mismo tiempo que nos preocupa el peso, nos preocupan también las otras dos cosas que estudiamos al mismo tiempo.
Pues ya lo sabéis, podéis concertar una primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, donde podéis preguntarle sobre vuestro problema y ella os explicará, en el 93-414-36-31, 93-414-36-31 es el teléfono del Centro Médico Estético Star Bene. También podéis concertar esa misma cita por internet, online, a través de la web, starbene.es, esa es la web, starbene.es, ahí encontraréis toda la información y el teléfono también, claro. Starbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Doctora Torrejón es el Instagram de la doctora Carmen Torrejón y Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro. Doctora Carmen Torrejón, muchísimas gracias por las explicaciones. Un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego, gracias. Y ahora hablaremos del malbaratamiento alimentario. Básicamente, la lucha contra el malbaratamiento alimentario y cómo funcionan las diferentes ramificaciones que hay. Mara Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buen día, Cruz. ¿Qué
tot
tal?
Bé?
Tot bé.
¿Tú utilizas estas aplicaciones que te ayudan? Que ajuden a lluitar contra el malbaratament alimentari?
Jo no, però tinc amics que sí i la veritat és que va superbé.
Jo també l'he utilitzat.
Sí.
Sí, aquesta i d'altres, i funcionen
Només
bé.
Només conec una.
De seguida entrarem en detalls i entrarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Cada cop més taronges tenen aquest gust. Perquè no totes reben l'estima d'una família. Una gran taronja només és possible quan hi ha passió i cura per cada detall. I això només és possible quan darrere hi ha una gran família. Taronges Fontestat. El valor de ser família.
¿Quieres venderte el coche, pero estás cansado de que te bajen el precio o te paguen tarde? Pues en recormotor.com tenemos la solución. En Recormotor te tasamos el coche y te lo pagamos en menos de 23 minutos y medio. Sí, sí, en menos de 23 minutos y medio y nos hacemos cargo de todos los aburridos trámites. Recuerda que para vender tu coche Recormotor paga antes y mejor.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling,
en aquesta lluita contra el canvi climàtic, contra el malbaratament, la lluita contra el malbaratament alimentari és essencial, encara que no ho sembli, però té una relació directa amb la producció. La producció sempre contamina. Hi ha el que diuen petjada de carboni, en aquest cas. Per això aquesta lluita és important. Mara, com està la situació del malbaratament alimentari?
Està malament. Els restaurants generen centenars de quilos de deixalles setmanals, entre els quals es troben ampolles de vidre, llaunes d'alumini, paper, cartró i, sobretot, l'important, restes de menjar. Encara que cada vegada hi ha una major conscienciació amb la necessitat de reciclar, encara estem a molta distància d'altres països europeus. De fet, segons una associació nord-americana sense ànim de lucre, més del 40% del menjar generat de tot el país finalment no és ingerit, cosa que es traduïa en una mitjana de 9 quilos de menjar al mes per ciutadà. Més enllà de prevenir l'accés de residus, també a l'hora de gestionar el seu reciclatge, l'elecció de proveïdors és fonamental. Hem d'informar-nos de quines possibilitats ofereixen de retornar els envasos i en quin contenidor doncs, han d'anar els que hagin de reciclar. L'objectiu de l'ONU pel 2030 és que el malbaratament es rebaixi a la meitat, però, bueno, tal com està la situació, no serà gens fàcil.
Bé, no serà fàcil ni pel malbaratament alimentari ni per molts objectius que hi han posat de cara al 2030. El 2030 està aquí al voltant de la cantonada i em sembla que no s'arribaran moltes coses. Bé, Els països van adoptar cap mena de mesures? Quines són les que estan en vigor, per dir-ho d'alguna manera?
Mira, parlem de França primer. El febrer de 2016, aquest país es convertia en el primer a Europa a prohibir, per llei, que es rebutgessin els aliments que no es venien als supermercats, formalitzant així la col·laboració entre grans superfícies i bancs d'aliments. L'empresa que no ho complia, doncs, s'enfrontava a una multa superior als 3.000 euros.
Vale, i aquí?
Aquí a Espanya, doncs, en molts casos, l'ajuda que es dona és econòmica o a nivell de voluntariat, com és el cas de McDonald's, Yao Yao o la companyia de Pans & Company. Tenim un projecte Cruz molt a prop nostre, a la nostra ciutat, de fet. El projecte Barcelona comparteix el menjar, promogut per l'ONG Nutrició Sense Fronteres, recull l'excedent de menjar generat en hotels de 4 i 5 estrelles per distribuir-lo a les entitats amb fins socials.
I si posem dades, tenim dades del que s'aprofita?
Aquí a Espanya sí, i no són gaire bones. Com he dit, el 2014 es desaprofitaven 7,7 milions de tones de menjar, sent un 14% d'aquesta quantitat procedent de restaurants i de càterings. Però no tenim excusa per deixar de desaprofitar aquest menjar. Desenes d'empreses emergents llancen cada any propostes noves amb idees que faciliten el reciclatge d'aliments, la recol·lecció, la recuperació i l'eliminació de residus. Alguns d'aquests projectes tenen milers d'usuaris, com l'app gratuïta Too Good To Go, que aquesta és coneguda, que permet accedir a packs d'aliments preparats de nombrosos establiments, com l'Aroski, la Tagliatella o fins i tot el forn del teu barri o al mercat. I tot això cru, doncs, a preus molt, molt econòmics. Mm. Cada dia aquesta xarxa de supermercats, doncs, prepara paquets sorpresa amb l'excedent que ha tingut al llarg de la jornada. I els ven a través de l'aplicació a 4 euros aproximadament, encara que el contingut d'aquest pack, no, està valorat al voltant dels 12 euros. Això suposa un estalvi de gairebé el 70%. Aquesta aliança ja ha ajudat a salvar 284.000 packs de menjar, tot i que els resultats globals encara són més espectaculars.
Sí.
Per què? Des del llançament de l'aplicació l'any 2015 s'han recuperat 250 milions de menjars, cosa que ha evitat les emissions de 625 milions de quilos de diòxid de carboni.
És un bon què, en tot cas, i a més, en comptes de llançar aquest menjar, doncs, encara que sigui a un preu molt baix, doncs mira, almenys guanyes alguna cosa, també. Tothom, en principi, surt guanyant amb aquesta situació. Si em permets, mare, tinc un usuari...
T'ho permeto.
D'aquesta aplicació, es diu David Rodríguez i és usuari d'aquesta aplicació en concret que esmentaves, el Too Good To Go, i es diu David Rodríguez. David, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, David. Bé, tu ets usuari d'aquesta aplicació, no, del Too Good To Go?
Sí, jo sóc usuari d'aquesta aplicació de fa un parell d'anys. La va descobrir la meva mare,
sí?
Perquè anava molt atamalada amb el tema de fer el dinar, fer el sopar, degut a la feina no tenia temps, i una companya del barri li va dir: escolta, Dolors, has vist que al mercat fan ofertes de menjar a última hora? I va dir: i com és possible que facin ofertes si el mercat, en teoria, és tan car? I diu: no, perquè el menjar que ha sobrat, diguem, que no l'han pogut vendre, fan un menú, es diu pack sorpresa, i està a preu reduït. I a partir d'aquell moment, ella comprava i tenia menjar que valia potser 20 euros a 3,99, que era el pack sorpresa. I així ho vam conèixer.
Clar, però el pack sorpresa està el que està. Vull dir, tu, igual no és el que tu vols, però està el que està. I ja està, el que et toca.
Clar, exacte, però també penses, amb el preu tan reduït, tampoc pots ficar-te molt exquisit, perquè, vulguis o no, són 3 euros.
Home, això sí, clar, això és veritat, eh? I per què aquesta aplicació i no d'altres? Perquè hi ha més aplicacions.
Sí, més que res, perquè, clar, és la més coneguda.
Entenc.
Els comerços del barri també és la que utilitzen més. Llavors, ja per referència, ja directament vas a Too Good To Go.
D'acord, entenc. Bé, en aquest cas, quina és la teva experiència? Vull dir, estàs satisfet amb tot això? Vull dir, amb el que acabes comprant, estàs satisfet?
Sí, la veritat és que sí, perquè vulguis o no, és menjar de qualitat. Però al ser el preu reduït, la gent pensa: ostres, com pot ser que un plat que jo he comprat al dematí costi 20 euros i a les 8 de la nit pagui 3 euros? Doncs clar, vulguis o no, la qualitat és la mateixa.
Ah. Bé, però és el que toca, és el que hi ha. Llavors, tu el que compres, és habitual? L'utilitzes habitualment? O puntualment, allò de avui vaig una mica embogit, amb el temps m'ha enganxat el cul i vaig a comprar-me un to-go per anar de pressa.
Sí, a vegades, més que res, com el to-go a vegades funciona pels matins, que els hotels de Barcelona també ho fan molt els de matins, a partir de les 11 es fiquen a l'esmorzar, a 3 euros. Llavors jo, com la feina, surto tard a les nits, miro l'aplicació i dic, mira, aquí tenen el sopar, està a prop de casa, ho puc passar a recollir. I així ja m'oblido de fer-me el sopar, perquè ja el tinc fet.
Clar, insisteixo en una cosa, que aquí tampoc, com tu deies abans molt bé, no et pots posar exquisit, perquè et toca el que et toca, no? No pots escollir un plat o un altre.
Exacte. Però més que res, també pots anar mirant l'establiment que vols agafar el pat. Llavors, més o menys, ja saps el que et podria tocar amb aquest pat sorpresa. Si demanes un sushi, ja saps que et tocarà sushi. Si vas a l'italià, et pot tocar una pizza, uns espaguetis, uns macarrons.
Però, David, tu creus, perquè et veig entusiasmat, bé, crec, suposo que és una bona idea, no? Entens que és una bona idea, no?
Sí, la veritat és que és molt pràctic. Ja perquè, clar, l'economia del jovent avui en dia tampoc és que sigui una gran meravella i a vegades fer la compra també surt molt car. Llavors, jo, per 6 euros tens el dinar i el sopar.
Clar. I has deixat de comprar normalment, per dir-ho d'alguna manera, deixar-ho tot en mans d'aquestes aplicacions?
La veritat és que no, perquè les coses bàsiques sí que les compro al supermercat, però l'estil de Fideuà i coses així, que no tinc gaire idea, el mercat per 3 euros, doncs ja ho tinc fet. Està molt bo i està fet.
Clar, ja tens allà el menjat fet. Després ja compres les coses bàsiques en aquest cas,
Exacte.
Bé, suposo, i entenc que la continuaràs utilitzant, no?
Sí, sí.
Molt bé. Quin és el darrer menú que vas comprar? Recordes?
Sí, el darrer menú el vaig comprar exactament al costat de casa meva, al mercat. I era un menú que em va costar 7,99, que eren uns canelons, que diuen canelons de l'àvia, i un fricandó.
Fantàstic. Doncs, escolta, David, moltes gràcies per la xerrada i per haver-nos explicat la teva experiència amb aquestes aplicacions. Molt amable.
Moltes gràcies a tu.
Sempre un plaer. Està molt bé, és molt xulo, això. El cas és que, clar, tu no pots escollir tampoc, és el que hi ha, són 4 euros. Però bé, benvingut sigui la lluita contra el malbaratament alimentari. I si són idees com aquesta, que en principi tothom surt guanyant, doncs genial, genial. Va, de seguida, ara ja per la porta està entrant, passa, el Rubén Galisteo, que és CEO d'Ascensores Setel, per parlar precisament d'això, de manteniment d'ascensors.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a parlar del manteniment dels vostres ascensors. Avui qualsevol edifici que se precie tiene ascensor, no sé, que siguin molt antics, i fins i tot els antics, hi havia edificis que tenien ja el forat preparat, no?, per instal·lar ascensors. Però hi ha una cosa que em volta pel cap, i és si els ascensors tenen obsolescència programada. Ja sabeu, això és una mica... Tiene un pie en la paranoia conspiranoica y en la realidad. O sea, pero vamos a hablar de esto con Ascensores Setel, con Rubén Galisteo, el CEO de Ascensores Setel. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido.
Buenos días.
Bueno, oye, una cosa. La obsolescencia programada es una de estas cuestiones que se ha aplicado a los móviles, que hubo un momento
sí,
que se hablaba mucho.
iPhone, sí.
A iPhones, a electrodomésticos, conforme a impresoras. Y para aquellos que estén despistados, la obsolescencia programada es cuando el fabricante pues te da, yo que sé, una impresora, por poner un ejemplo, en este caso sería un ascensor, una impresora, pues hay una rutina de programa que al cierto tiempo pues paraliza la impresora, lo que obliga a llevarla a reparar o a cambiarlo.
O a cambiarla.
Rubén, ¿esto en los ascensores pasa?
Está pasando, pero mucho. Nos estamos dando cuenta.
O sea, ¿existe la obsolescencia programada de los ascensores en las piezas?
Sí, en las piezas. Se han inventado, sobre todo las multinacionales, en el tema de tracción. Toda la vida se ha ido con cable de acero, que dura muchísimo tiempo, y ahora se han inventado poner correas. Y con documento que da cada 15 años, cada 10 años, hay que cambiarlas. O ciclos de viajes. Tantos ciclos, el ascensor lo paras y por narices tienes que cambiarla.
Pero esto es por seguridad o
no,
porque igual una correa hay que cambiarla cada cierto tiempo.
No.
Bueno, oye, entonces yo estoy oyendo esto y digo, bueno, pues voy a ver si qué me hacen los de Ascensores Setel. Si soy el presidente de la comunidad o quien le toque...
Nos pueden llamar.
Te pueden llamar,
¿no? Y sin compromiso vamos a hacer una visita a la instalación y le hacemos un presupuesto y sobre todo lo que buscamos, la máxima honestidad. Yo le valoraré cómo está el ascensor, qué tipo de ascensor es y los pros que tendrá en el futuro con ese ascensor.
Con la obsolescencia programada.
Efectivamente.
Oye, ¿sabes que yo esto no me lo imaginaba, eh?
Pues sí.
Oye, ¿por cómo podéis reducir tanto los precios?
Sobre todo la infraestructura. Nosotros tenemos el tema, nosotros somos una empresa más pequeñita, una multinacional, quieras que no, tienen mucha gente en oficina, muchos directivos, y eso es donde se va sobre todo la infraestructura.
¿Y las piezas son las mismas?
Las piezas tienen que ser las mismas, si no el ascensor no funciona. Tenemos que ir a pieza original. ¿Qué pasa? Dirán, ostras, pues tú comprarás la pieza mucho más cara. Sí, puede ser que la compre más cara, pero la multinacional tiene que venderla muchísimo más cara para...
mantener la infraestructura,
efectivamente,
¿no? Ya. Caray, supongo que me has dejado un poco parado con esto de la obsolescencia programada, porque claro, supongo que esto no debe representar un peligro, ¿no? En principio,
No. Sobre todo nosotros buscamos la seguridad, sobre todo, ¿eh? Antemano, no vamos a hacer ninguna tontería. La seguridad es lo primero, en la comunidad y en los vecinos. Pero claro, hay que ser honestos en ese sentido. La gente se tiene que pensar muy bien lo que va a montar, o quién le va a hacer el mantenimiento.
Ya sabéis, Ascensores Setel, hay una web, setel.cat. Setel.cat es la web de la empresa, allí encontraréis ya el teléfono de contacto, pero por si acaso ya lo digo, es el 930-129-855. 930-129-855, o en la web lo encontraréis, setel.cat. Rubén Galisteo, CEO de Setel, CEO comercial, portavoz. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este jueves, en Herrera, en COPE y con Alberto Herrera, nos espera un viaje lleno de experiencias, planes y vivencias en las Islas Canarias. Naturaleza virgen, playas paradisíacas, paisajes volcánicos, pueblos llenos de historia, gastronomía. 8 islas para descubrir el verdadero significado de la variedad. Este jueves, en Herrera, en COPE. Islas Canarias, latitud de vida.
Un punt d'arribar a la una, però abans et recordo, no sé si vols vendre el teu cotxe. Si vols vendre el teu cotxe, t'explico una cosa. T'explico que Rècord Motor, amb cada quilo, és el millor lloc per fer-ho. Per què? Doncs mireu, perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Què has de fer? Doncs entra ara mateix a recordmotor.com, amb cada quilo, omples el formulari, amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. I si dius que vens de part de COPE Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Ja ho saps, visita recordmotor.com amb cada quilo, omples el formulari i deixa que la gent de Rècord faci la resta. Estem a punt d'arribar a la una. Tancarem Herrera a Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra i obrirem migdia parlant de la sequera i sobretot parlant d'una puntualització que ens ajuda i ens ajudarà molt. Ens està ajudant en el present i ens ajudarà en el futur. Parlo de les desalinitzadores. La desalinitzadora més gran que tenim a Catalunya està al Prat de Llobregat. És la més gran, després tenim una a la Tordera, que no és tan gran, però que fan la seva feina. Són aquestes dues les que estan funcionant ara mateix a ple de rendiment. El projecte és que hi hagi una ampliació de la de la Tordera i construir una altra cap a Tarragona. Clar, la pregunta és, des de que hi va haver aquella de crisi de sequera, la primera, d'aquí surt la desaladora del Prat de Llobregat. Perquè van veure les orelles del llop i diuen, construïm desaladores. Però per què no s'ha fet res més? Per què en 15 anys no s'ha fet res més? Doncs a migdia no només parlarem d'això, de les possibles inversions que necessitarem hidrològiques per futures sequeres, que sembla que seran més recurrents del que necessitaríem, i de com funciona una desaladora i quan és ideal fer-la servir. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.